El gall del monestir.
Comença el temps de tertúlia, la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir, avui en companyia de Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia.
Bon dia.
La Maria Sansa, bon dia,
bon dia.
I el Pasqual Dussó.
Bon dia.
Bé, doncs, avui el dia després d'un dia que podríem qualificar d'excepcional, un dia especial per a molts àmbits, perquè qui més qui menys s'hi va passar el dia enganxat a la tele o amb els auriculars escoltant la ràdio per no perdre fil a tot el que estava passant des de primera hora del matí. M'imagino que vosaltres també.
També.
Jo no, jo estava a l'ampolla, que em vaig anar a fotre una mariscada.
Tu ets l'home.
La vida del jubilat.
Però no em crec que no sabessis tot el que estava passant.
A un moment. I llavors vaig rebre un missatge dient que a les 7, a la plaça de la Villa,
a un quart de 7,
i vaig anar a la plaça de la Vila. I bueno, i ja està, però... I ja me'n vaig anar assabentant de totes les... assabentant amb detall de totes les facècies, vaja.
Jo estic absolutament cada dia de sorpresa en sorpresa, no, vull dir de sorpresa en sorpresa, no, però una mica divertida, sí. Abans d'entrar aquí, ho comentàvem amb el Pasqual, jo crec que tenim els serveis d'investigació, o el que diguis, millor que el Mossad, perquè... Anar a buscar 8 milions de paperetes a un magatzem a Bigues i Riells és d'una imaginació... No sé si coneixeu Bigues i Riells.
Sí, home, és tot urbanitzacions, bàsicament. No hi ha ciutat.
Urbanitzacions il·legals, una església, una fonda i una escola al centre del poble. Anar a buscar 8 milions... O tenen una informació superdirecta de les conselleries...
Està clar que la tenien, perquè les van trobar. Està clar que la tenien, perquè les van trobar.
És divertit, trobo.
Jo li comentava que potser és a través dels ordinadors que han rampinyat. Perquè...
No tenien temps, si ja hi eren. Quan van entrar les conselleries ja hi eren.
Bueno, ja porten temps fent coses, jo no ho sé. A mi em sembla, a mi també em va deixar astorat. Vaig pensar, aquests de la Guàrdia Civil, almenys són bons, tu. No. Cal reconèixer-ho.
Aquí jo crec que hi hem d'entrar al terreny de l'espionatge a la novel·la negra gairebé, però...
Home, la informació arriba d'algun lloc.
Correcte.
D'on i d'aquí?
A veure, jo m'imagino que si ho han esbrinat no és perquè algú se li ha escapat anant a comprar al Mercadona algun conseller, o sigui, m'imagino que els serveis...
Hi ha una intenció.
Ja no la policia, si no m'atreveixo a dir que d'intel·ligència estan darrere d'això, no des d'ahir, sinó des de fa un temps. I per tant... és normal que això passi, però també m'imagino que és normal que el govern de Catalunya ho tingui previst, perquè
el president Rajoy des del Parlament de les Espanyes va dir que ells lo sabien.
Però a veure, ara
va advertir que no ara... s'ho prenguessin com s'ho prenien, perquè estaven advertits, vols dir.
Clar, però la partida d'escacs fins ara era de moure peons i ara han començat ja a caure cavalls i torres, perquè des d'una banda, la banda per entendre's del govern espanyol, era evident que anaven darrere de tot això, d'on estaven les urnes, on estaven les paperetes, o sigui, tot el que és per entendre's la logística del referèndum, i m'imagino, tot i que encara no... Bueno, com a mi el portaveu, el Turull, ha sortit dient que tenen pla A, B i C, per tant, m'imagino que Catalunya, el govern de Catalunya, ja tenia previst que això, i més que això, passaria. Per tant, ara a veure, ara que comencen a caure torres i peons, a veure com acaba la partida, perquè està clar que ara això és una partida d'escacs logística de com, en quines condicions arribem el dia 1 d'octubre i al referèndum, com es convoca, com la gent participa en el sentit d'això, de si hi haurà la urna on estarà, de si s'obrirà el col·legi com s'obrirà, de si hi haurà dos guàrdies civils a cada col·legi, llavors una mica la partida m'imagino que anirà per aquí, i el que ha volgut el govern espanyol és atacar això, la logística del referèndum, o sigui, la cosa pràctica per entendre'ns, perquè m'imagino que tampoc són tontos i veuen que la cosa, o sigui, el moviment social no l'aturaran d'un dia per l'altre per més repressió, per més guàrdies civils que posin o per més ferris que estiguin atracats al port de Barcelona. El moviment de la gent no s'atura d'un dia per l'altre i menys amb aquest tipus de repressió. Per tant, han d'anar a atacar això, la logística.
Saps què passa? Perdó. Que jo penso que sí, que ja fa 4 anys que estem dient que això és una partida d'escacs, però penso que amb 2 jugadors dolents, que no saben jugar, que han sortit amb el peó equivocat tots dos.
Els jugadors que han triat les urnes són els que hi ha perquè els volen els dos pobles que els han votat.
Sí, doncs pues algú ha triat malament els jugadors dels escacs.
Bueno, però això és tant com dir que el poble s'equivoca, eh? Si els jugadors són els que són, estan allà, ja et dic, no els ha posat ningú, els ha posat el poble allà.
Sí, és veritat.
Per tant, són els que hi ha, i en tot cas, fa 4 anys, a Catalunya ja no fa 4, fa 2, n'hi havia uns altres, i a Espanya va haver-hi unes eleccions no fa gaire, i no només una, sinó 2, per tant, el van reiterar aquest jugador de la partida d'escacs.
Sí, estic absolutament d'acord.
Llavors, jo entenc que no agradi, a segons qui, tant a l'un com a l'altre, però són els que hi ha, i per tant, són amb els que ens hem de jugar la partida.
Mm-hmm. A veure, jo dic que abans de Bigues i Riells, la veritat és que van donar alguns pals de sec, perquè van estar a Sant Feliu de Llobregat, van estar al Vallenc, han fet diversos escorcolls que no han trobat res. No sé quins indicis tenien aleshores i quins indicis han tingut després. Ara, la veritat és que finalment han fet, els ha tocat el jackpot, vull dir, o sigui que ho han aconseguit.
Han fet bingo,
que dius, sí. Per tant, en aquest aspecte ho han aconseguit. Clar, deia el Joan Ramon, diu, sí, tenen el pla A i B i no sé què, vale, sí, és veritat. Però hi ha una cosa que el Turull va dir fa potser 2 setmanes, i va dir, ens haurem d'imprimir les paperetes a casa. Algú de la Generalitat li va dir, algú del govern li va dir, hòstia, no siguis burro, que... A mi amb això de les paperetes, em perdoneu un impàs personal, ara els bitllets d'avió te'ls imprimeixes a casa.
Sí.
A mi em fa la impressió...
I al mòbil.
Ara el mòbil. Però a mi em feia la impressió de que amb aquell paperet que m'havia imprès a casa no em deixaran entrar aquí, en el tren i en el d'allò. Hòstia, sí, passa. Potser sí que les paperetes finalment ens les haurem d'imprimir a casa, que llavors hi havia un altre senyor que jo hi he imprès 40.000 paperetes per si de cas li passava no sé què. És possible. La veritat és que això de que puguin atracar els ferris i per donar-los habitatge, perquè jo no hi havia pensat amb aquesta vicissitud, però clar, si envien aquí 4.000 guàrdies civils, amb els que hi ha, que suposo que és un per urna, perquè jo això no sé com s'ho deuen manegar.
Bàsicament hi ha 2.000 i escaig de col·legis electorals a Catalunya, per tant, si sumes, toquen a uns 2 per urna.
I deu pensar, i on viuran aquesta gent? Ah. I llavors els han posat un ferri aquí a la vora, bueno, a Tarragona ja...
És una manera de fer vacances perquè els hi han tallat a...
No, jo em sembla que us vaig dir la setmana passada que 2 guàrdies civils de Camprodon que s'havien de jubilar el mes d'agost, els hi van prohibir jubilar-se fins a finals d'octubre. Uh-huh.
Llavors aquí el problema és quin és l'escac mat. Vull dir, o sigui, tu dius són 2 jugadors dolents, jo amb això no estic d'acord, però bueno, a mi em sembla que són bons tots dos.
Només faltaria.
No, dic tots dos. Perdona,
si no et deixaran entrar aquí davant,
tots
si dius
dos,
el contrari.
Tots dos comptant en el Rajoy. Vull dir, jo crec que el Rajoy, si el Rajoy ara també s'escapa d'aquest problema tan gros, jo considero que és com el mag Lari, perquè el Rajoy no ha permès que els bancs els intervinguessin, no ha permès... O sigui, ha passat Esperança dominant el tempo, ha passat resolent tots els problemes. Jo espero que aquest no se li resolgui. Però vaja, al final el que volia dir és quin és l'escac mat. L'escac mat és que hi hagi votació, el que hi hagi... O sigui, això és una guerra que el que surti perjudicat sortirà debilitat per les negociacions properes. Mm-hmm. O sigui, perquè això, evidentment, i a més ho va anunciar el Rajoy, el dia 2 d'octubre haurà negociacions. Clar, si et trobes un tio tot debilitat, és més fàcil dominar la partida que si et trobes 2 persones molt, molt fortes. Per tant, un fort i l'altre d'allò. Per tant, això és un escac mat. Si nosaltres anem a votar, jo, evidentment, em veig amb l'obligació de votar, no pel partit, sinó perquè crec que els representants que he triat s'han immolat. Perquè jo us asseguro que aquests que han agafat no sé què d'allò, però concretament parlo ara...
Els acusen de sedició, de malversació de fons públics...
Que Déu-n'hi-do.
10 persones a la presó ara,
Que Déu-n'hi-do. I el pobre, el Jordi Puigneró, que coneixeu tots, el fill del Joan Puigneró i tal, que s'encarregava de la seguretat cibernètica aquesta i tot això, hosti, doncs té les seves pors. És que tots estan en por. Van, si us en recordeu, van enviar 1.000 imputats i tota aquesta gent no estan dormint tranquils i més veient aquests exemples. Llavors, crec que aquesta gent mereixen que nosaltres seguim la, per el que els vam votar i anar a votar massivament. Quedarà molt menys debilitat i podrem, per tant, Catalunya podrà triomfar més amb el tema, sí, en les negociacions, vull dir, sí, anem tots a votar massivament, que no, que si anem aquí quatre gats, perquè ahir el Rajoy en el seu discurs institucional també va dir unos pocos, com unos pocos, li semblen pocs. Bueno, llavors la meva de llonces és aquesta. Ara, estic amb tu, Joan Ramon, que dius, ¿y cómo se hace esto?
Bueno,
aquest és el
aquesta
tema.
És la pregunta que es fa avui tothom.
Però,
és
clar, a dir, jo ja aniré a votar, però jo aniré, no sé què faré, o sigui, a lo millor em portaré la papereta de casa, ja això per si de casa em faré, no sé què, faré el que vulgueu, però com, a on i què fem?
En aquest cas, m'imagino que a qui vulgui anar a votar, si està convençut, haurà de fer cas al govern de Catalunya i com bé ha dit en Turull de diversos mitjans de comunicació, fer confiança al govern.
Absolutament.
Fer cega, també... Es pot arribar a entendre el per què no s'explica la logística, perquè, clar, justament si sí, tenim sí. una partida d'escacs, és com dir-li, no, és que faré aquest moviment i l'altre per matar-te la torre o per matar-te el no sé què. Per tant, és lògic que no ho diguin, tot i que, clar, és estrany arribar a una convocatòria electoral, en aquest cas un referèndum,
a 10 dies
i no saber res. Però és que, clar, és estrany perquè és que és una convocatòria totalment extraordinària i totalment, en aquest cas... Amb tot un aparell en contra, com és l'aparell de l'Estat, dels tres poders, m'atreveixo a dir. Vull dir, perquè tant l'executiu com el legislatiu com el judicial, allò que diuen terra, mar i aire, però en aquest cas els tres poders, van atacar la convocatòria d'aquest referèndum per motius obvis, perquè clar, el consideren... anava a dir legal, però clar, de moment està suspès, tampoc és il·legal com a tal. Però vaja, en tot cas, és normal que hi vagin darrere. Qui guanyarà o com acabarà la partida d'escacs? No acabaran taules. O sigui, arribat a aquest punt,
exactament.
No hi ha taules. O sigui, aquí no...
És
aquí un guanya i un perd. Això està clar, que això ara ja és un punt de no retorn. Per tant, si el dia 1 s'aconsegueix votar de la manera que es voti, si és capaç de comptar els vots i aquests vots donen sí, guanya el govern de Catalunya. Si no es vota o si la participació, pels motius que sigui, perquè hi ha una repressió als col·legis perquè no es poden obrir les urnes, doncs guanyarà Espanya i guanyarà el govern espanyol i la partida acabarà d'una manera o de l'altra. Però aquesta partida la guanya algú.
Jo escacs he jugat com amateur, però no és que en sàpiga ni molt ni poc, però la impressió que tinc és que el que guanya escacs, i ho dic perquè quan hi havia el Karpov i el Kasparov i tota aquesta gent, que primer sempre guanyaven ells en l'ordinador, però ara és l'ordinador el que guanya. Per què? Perquè sap moltes més jugades.
Correcte.
És a dir, jo crec que el que guanya escacs és perquè ja té previstes que si aquest mou no sé què jo faré no sé quant...
Com estan totes estudiades les
clar.
Jugades.
I està estudiant 5 jugades més. I el que guanya potser és el que preveu 10 jugades més, dic per dir una cosa...
Jo una vegada vaig guanyar un campionat d'escacs, que és l'única vegada a la meva vida.
I és així com et dic jo.
Sí.
Has de tenir les jugades d'allò.
Les tens estudiades. Quan
més...
treus el primer peó ja saps com trauràs l'últim.
Sí.
Hi ha una cosa que és curiosa, que hi vaig sentir en un mitjà de comunicació, que els escorcolls que es van fer a les conselleries venen determinats pel mateix jutge que està portant el cas
sí.
del Santi...
Com Vidal.
Sí? Santi Vidal, que també el van anar a buscar a casa ahir.
Que suposo que, clar, no, potser per casualitat, jo no crec en les casualitats, però potser per casualitat ahir es van destapar moltes coses que ja se sabien des de feia temps, perquè ja fa temps que aquest jutge
sí.
està portant aquest tema. Per tant, bueno, és divertit. Si més no, els historiadors ens ho estem passant bé ara.
Home, a veure, jo divertit, no t'ho nego com a periodista, més suposo que és fins i tot apassionant. Ara bé, el que va passar en molts àmbits és molt greu, eh?
Molt greu.
Mira, jo
estic absolutament d'acord.
Començava dient i qualificant la jornada d'ahir com a excepcional. O sigui, en tot el sentit, englobant tot el que va passar ahir. Començant de bon matí pels escorcolls, a la reacció
sí.
de la societat civil, una reacció espontània, que va durar durant tot el dia, que la tarda va continuar amb concentracions a tots els pobles i ciutats, pràcticament,
sí, sí.
De Catalunya, amb cassolades, amb convocatòries per enganxades
sí, sí,
de cartells,
sí.
aquí a Sant Cugat, a les 7, com deia el Pasqual, hi va haver...
Sí, però la Mercè venia de Rambla Catalunya, que va estar 5 hores allà. La Mercè va estar 5 hores a Rambla Catalunya,
sí, sí.
Va venir
va sortir,
aquí.
Va sortir per la tele, sí.
Ho tenia a la vora, no estava a la Diputació, no?
Sí.
Per això només havia de baixar el carrer.
Només havia de travessar un carrer.
Sí,
sí, sí, li venia de canviar.
Va venir a Sant Cugat, va llegir el Parlament i se'n va tornar. O sigui que va ser...
Se'n hauria anar a sopar, llavors.
No sé què, això ja no li he preguntat.
També t'he dit a sopar.
Però com, vosaltres com qualificaríeu tot plegat, el que va passar? Si us haguéssiu de quedar amb
una
idea.
Ja et dic, he dit molt greu i potser em quedo curt i no és un adjectiu, però tu ho has dit abans, excepcional i extraordinari en el mal sentit, perquè... vaja, ahir ho comentàvem amb gent, avui no estem tenint temps de pair totes les coses que estan passant una per una, perquè si passessin per separat serien molt bèsties. Començant per la Guàrdia Civil, entrant a la seu d'un partit polític sense autorització judicial, em refereixo a la seu de la CUP,
sí.
Vull dir, jo això, que no he viscut el franquisme, em pensava que ja no podia passar. I va passar ahir, que puc fins i tot arribar a entendre que segons una investigació judicial es vagi a buscar les paperetes a Bigues i Riells, això ho puc arribar a entendre perquè forma part, per entendre'ns, de l'operatiu contra el que ells consideren que és un referèndum il·legal i bla, bla, bla. Ara, però a sant de què entres a la seu d'un partit polític sense ordre judicial? Però ens hem begut l'enteniment.
Em costa molt de saber, i no sé si ho sabrem mai, que la Guàrdia Civil o qualsevol altra força, ni Mossos d'Esquadra, entrin en una seu sense ordre judicial.
Però, a veure, que estava allà a la plana major de la CUP...
A les 7 de la tarda, com que no tenien l'ordre subjudicial...
Van haver de marxar.
Van haver de marxar, clar. Perquè no tenien ordre judicial.
És, a veure, en tot
que
cas...
Que sí, que sí.
Però és que Maria, per això et dic, el que va passar és molt greu.
Em costa molt de que passés això. Em costa molt d'entendre que passés això, perquè m'he trobat, quan treballava en un ajuntament, de demanar que entressin en algun lloc i negar-se del tot a entrar sense l'ordre judicial.
D'això em queixo, d'això em queixo. És que és normal que et sembli estrany, perquè és totalment extraordinari i fora de lloc. Com també és extraordinari i fora de lloc a identificar gent per enganxar un cartell. És que això, vull dir, vosaltres que teniu els cabells blancs, em sap greu dir-ho per a l'audiència, però vosaltres ho heu viscut això fa 40 anys.
A mi només
jo això he nascut que ja no passava, saps què vull dir?
Només em faltava un que digués dispersen-se.
Per això, és que jo em pensava que havia nascut en una època que aquestes coses no passaven. I pel que m'explicava el meu pare i el meu avi, el que està passant aquests dies és el que passava fa 40 anys. I per tant, ja et dic, jo que tinc pocs cabells blancs, algun ja comença a sortir, em quedo totalment esparverat de que això, bueno, en una teòrica democràcia estigui passant.
T'he de dir que jo que fins fa poc em sembla que havia anat a totes les manifestacions que es feien i tallat la Diagonal diverses vegades i fins i tot a l'autopista, anar a una manifestació quan hi havia els grisos era molt perillós.
Sí, però llavors, tantes manifestacions que has anat al llarg de tots aquests anys per defensar tots els drets, ahir no et vas sentir cridada?
No.
No?
No.
Per què? No vas considerar que es vulneressin tants de drets? O que s'estigués atacant a no sé, al teu país, les seves institucions?
És una pel·lícula que ja he vist i que ja sap com acabarà.
Penso que és una pel·lícula una mica tirana surrealista. I fins i tot va haver un moment, hi ha moments que algú m'està prenent el pèl.
Qui t'està prenent
no,
el pèl?
No ho sé.
No sé, jo realment...
Ho sabré dir potser d'aquí potser el 2 d'octubre, ara no ho sé. Algú, allò que deia aquell entrenador portuguès...
sí, el Mourinho.
Que en Barcelona se hace teatro del bueno. Hi ha moments que veient alguns dels espectadors, veient alguns dels artistes invitats, a veure, jo ahir vaig sentir vergüenza ajena amb la interpel·lació que va fer el senyor Rufián al Parlament d'Espanya, francament. Vull dir, hi ha actors que tinc la sensació, i per això potser no em vaig sentir cridada,
Sí. No,
que m'estan prenent el pèl. Que
però,
no tots,
Sí, clar,
no
però deixant de banda les actuacions de polítics, com a ciutadana...
Ja, jo és que li sumo un més, eh? O sigui, a mi el paper de l'esquerra catalana, certa esquerra catalana i espanyola, m'està sorprenent, perquè justament a mi m'havien ensenyat ja al col·le i moltes vegades que l'esquerra justament és la primera que s'hi posa per defensar segons quins drets. I ara mateix estic veient que segons quina esquerra, segons quins drets, sembla que no li importin tant com segons quins altres. I per tant, jo puc entendre que el PSC i Iniciativa no estiguin de part de la independència, i només faltaria. Ho puc entendre perfectament. Ara bé, hi ha un moment en què es trepitja una línia o es sobrepassa una línia que ja no té res a veure amb la independència. Vull dir, ara tu pots ser un ciutadà gallec i se t'estan vulnerant segons quins drets igual. I ahir hi havia manifestacions, no només a Barcelona davant de la Seu d'Economia.
A Madrid.
Vull dir, va haver-hi mobilitzacions a Madrid. Una amiga meva em va enviar fotos de València, que la gent estava fent castells i sortint a fora. Vull dir que ja no és una cosa de, ei, que jo vull votar sí al referèndum. No, ja és una cosa de que s'estan vulnerant els teus drets com a espanyol, i espanyol, si vols, nacionalista com el que m'has, eh?
Jo volia dir tres coses. Una, dius, com qualificaríeu la jornada d'ahir? Jo diria un desastre. O sigui, jo crec que vam fregar el desastre. És com si un portaavions es xoca. Jo crec que va ser un desastre. Jo no, és un lloc on no haguéssim hagut d'arribar, on no s'hagués hagut d'arribar.
Això també ho va dir molta gent ahir.
Per mi és un desastre, la d'allò. I el desastre provoca... Hi ha una frase que només l'havia sentit en els violadors. I diu, que la va dir el Rajoy fa dos o tres dies, diu, me obligaran a hacer aquello que yo no quiero. Sí. I això ho havia sentit, és que clar, porten minifalda i al final m'obliguen a fer el que jo no vull. I diu, jo aquesta frase crec que els l'hagués pogut estalviar. La segona cosa que volia dir és, el Rajoy ara diu que clar, que ell no pot aturar res, perquè això està en mans de la justícia i té la seva via judicial. Però a veure, si és ell el que enceta, si és ell que no sé què, no pot dir que ell no pot aturar res de la justícia. Si és el que els posa en marxa, també deu tenir el poder per poder-ho aturar. I després, deia el Juan Ramon, segons quina esquerra, bueno, potser hem d'analitzar el que és l'esquerra.
No, per això que jo et deia l'esquerra tal com a mi me l'havien explicat, sí, al col·le, i el que m'havien explicat els meus pares i els meus avis.
Tu t'havien arribat a explicar al col·le el que era l'esquerra?
Home, perquè... sí, totes aquestes lluites que feu vosaltres, jo al col·le les estudiava.
El col·le que anaves tu, no deu ser el col·le que anaven els meus fills, perquè no hi arribaven mai en aquestes coses.
Home, sí, jo tenia... I mira, jo anava a un col·le justament de l'Opus, eh? Vull dir que no era precisament procliu a segons quines lluites de l'esquerra. I el meu professor d'història a mi m'explicava les lluites sindicals, tota la transició, i me la van explicar bé.
Els drets democràtics.
A les escoles públiques em sembla que no hi arribaven mai.
Doncs mira, és curiós que en una escola...
Les lliçons d'història es quedaven curtes,
sí,
sempre.
Sí, sempre.
El temari no es completava mai.
Doncs mira.
Parlant i aprofitant que el Pasqual l'ha esmentat al president espanyol, Mariano Rajoy, que ahir al vespre, després de tota la jornada, doncs va fer una compareixença, entre algunes de les qüestions en el missatge que va llançar, va demanar al govern de la Generalitat que fes marxa enrere en la convocatòria de l'1 d'octubre, i també va posar allò una punteta dient que, bueno, tot això perquè no arribem a prendre mals majors.
Jo és que tinc la sensació, i és una sensació perquè de fet jo en aquest senyor no, ni el conec, ni el votaré, ni l'he votat mai, senyor Rajoy, que té fortes pressions internes en el seu partit.
Jo segur,
home, totalment. Però és que és normal.
I que està fent el paper, allò que deia abans de els papers de l'AUCA, que està fent el paper, l'únic paper que jo crec que pot fer en aquests moments.
Sí.
I que de fet deu estar bastant preocupat perquè la Generalitat l'està posant contra les cordes.
I així dia també, sí, sí.
Sí, perquè ell ha de donar resposta a la seva gent. I la seva gent em penso que el té en aquests moments bastant contra les cordes.
És que clar, com dèiem, la partida d'escacs
no,
el cul perd.
Que no satisfà ni a uns ni a altres.
No.
Això recordo que el Churchill va venir un membre del govern anglès i li va dir, home, això sí que fa goig, perquè aquí veu vostè, des d'aquí dalt, des de la trona, vostè veu tots els enemics. Diu, no, perdoni, els enemics els tinc aquí al costat. Els enemics els tinc al costat, no aquests que miro, que aquests són adversaris.
Sí, sí.
I aquí jo he vist, veig alguns canals, i vosaltres suposo que també d'aquests de la tele, i jo t'asseguro que, excepte el Paco Maruenda, aquest de la Razón, els altres van tots en contra. tots els de dretes, ja no dic...
I el Paco Marlenda hi deu anar a favor ara perquè li interessa, perquè continua sent subdirector o director
de la ràdio. Sí. Però el d'aquí, el Julio Ariza, en el Rajoy el posa de hoja de perejil. Els altres de no sé què, és que li posen cony.
Bueno, perquè per ells ja haurien d'haver enviat els tanques per la Diagonal.
Jo crec que aquest senyor, que és gallego, deu estar patint unes pressions fortíssimes per no enviar cap tanc. Jo, i ara sí. Hi ha enviat la Guàrdia Civil.
La pregunta és, després del que vam veure ahir, quins serien els mals majors?
Els mals majors, que vol dir que quina és la més grossa que va passar ahir?
No. Que pot passar.
Que entréssim amb la violència. Que pot passar. Amb la violència social. Jo crec que el mal major és entrar amb la violència. Vull dir, o sigui, que aquí hi hagués violència.
Que s'arribi a les mans.
Diguem-ho a les mans.
Bueno, les mans o les porres, segons qui l'exerceixi. Però, en tot cas, sincerament, no penso que la cosa... Com a mínim, a violència social. O sigui, penso que pel que hem vist de concentracions, manifestacions i reivindicacions per la causa independentista, en cap moment hi ha hagut cap indici de que això sigui mínimament o se'n vagi mínimament cap a la violència. Per tant, ho dubto molt.
Sí, però si
sempre apretes, hi ha celebrats, eh?
Si apretes...
No, sempre hi ha celebrats.
Sempre hi ha celebrats i provocadors.
Correcte, i per una banda i per l'altra, sí. I també cada vegada que hi ha una d'aquestes sempre surt el rumor de que no era un poli secreta que ha començat el merder. És igual, no ho sabrem mai. I en tot cas esperem que no passi, estic totalment d'acord amb tu. Ara, per mi, vull dir, el més greu, no sé si està per passar o no, ara... detenir o arrestar càrrecs del govern de Catalunya és molt greu.
Però per això dic, si després del que va passar ahir...
Ahir van arrestar, detenir càrrecs, perdoneu-me l'expressió, secundaris. Eren actors secundaris. Ara, en el moment que això, si passa, agafi un actor principal, t'agafis un conseller, t'agafis el vicepresident o el propi president...
Jo crec que això no arribarà.
Jo també ho penso, perquè és que mira com es va liar ahir. I eren, el que et dic, actors secundaris, en el moment que vagis o que detinguis o que toquis d'alguna manera algun dels actors principals, si la reacció d'ahir va ser aquesta, es pot multiplicar per bastant, m'imagino. Sí. Perquè, clar, així la gent ja estava nerviosa, imagina't, ja et dic, la imatge o el saber que tens la presidenta del Parlament o el Junqueras o el Puigdemont arrestat per vés a saber què.
Home, Puigdemont estava advertit.
Correcte, no, i pot passar, i a aquestes alçades, com que ja estem al final de la partida, ja no descartem res, però pot passar, clar.
Era ahir també que hi havia la sessió, de control al
Congrés.
Al Congrés.
Que va ser la intervenció del Rufián.
Sí, correcte.
Que, per cert, el cap de llista... No hi era, ja estava a Barcelona.
Sí, jo el vaig veure parlant a Barcelona.
Sí, estava...
Tardà.
Sí, sí. Bueno, alguns seus motius tindria. Sí, a veure, no serà el primer parlamentari que no està en un ple, ja t'ho dic jo. Per qualsevol de les bandes...
No, estava davant de la porta de la conselleria.
Sí.
Digues.
Estava advertit, segurament. No, comentava que, bueno, que no hi va haver sorpreses pel que són els suports que va tenir Mariano Rajoy per reforçar aquesta actuació. PSOE i Ciutadans li van fer costat. Però després de la jornada d'ahir, el que també és molt curiós és que des d'Europa, per exemple, que sempre esperem un retorn, un gest, absolutament res.
Però és normal. Europa no es pot posar encara en un...
Encara.
Encara. Encara, perquè encara no hi ha, per entendre'ns, fets consolidats a... O sigui, Europa quan s'hi posarà serà a partir del dia 2, 3, 4, 5, que veiem el que hagi de passar, i es cregui una o una altra situació. Ja et dic, qui guanya la partida, si es guanya la partida per un costat, doncs això s'ha, no sé, reprimit d'una manera més bèstia del que Europa creu, doncs potser s'hi posa. Si guanya la partida des del govern de Catalunya i aquí es comença a funcionar com un govern independent de la manera que es pugui, Europa s'hi haurà de posar, perquè hi haurà algun moment que es crearà un subjecte internacional nou. I Europa ja haurà de tractar tard o d'hora. I no només Europa, sinó la resta d'estats del món.
Jo penso que Europa en aquests moments està més preocupada pel que passarà el diumenge a Alemanya que el que està passant aquí a Catalunya.
Home, a veure, sí, però no, eh? Una cosa no treu l'altra, eh?
S'ho miren de reull.
Una cosa no treu l'altra. I justament ahir, amb tot el que va passar, Vull dir, avui veiem tot el cas d'ahir, en general, a les portades dels principals diaris del món. Vull dir, ja no és una cosa de que al Juncker se li ha escapat de la boca de dir això. O sigui, avui està a la portada del Financial Times, està a la portada del Guardian, està a la portada de molts diaris importants del món, i no precisament, amb bones maneres o deixant molt bé el govern espanyol. Per tant, en aquest cas, no sé si la partida mediàtica, que és una d'altres partides que es diuen que juga, penso que ahir, no sé si es va fer un pas en fals dins de la partida escacs, però la premsa internacional no està ara mateix gaire de banda del govern espanyol perquè he pogut llegir.
Pasqual.
Jo volia dir, això de la sessió de control, hi ha un personatge que li estic agafant ja moltíssima mania.
Ui.
Que no és lo meu. I era el Montoro.
Bueno, és que el qui no li tingui mania al Montoro...
Però
no deu...
és que tu vas veure amb quin estil, amb quina mala bava.
És com sempre,
sí,
ho fa com sempre.
Sí, però ahir hi ha una mica més... amb quina mala bava va dir, dice, anteayer me dijeron que no me darían las cuentas. I hoy me la... Bueno, però no, s'ha deixat de dir que mentrestant el des d'Economia, el Junqueras, va dir-li al jutge, aviam si allò podia fer o no podia fer, van renunciar. O sigui, va haver-hi un impàs.
El que passa...
I això no ho diu. I aquí... sembla com si l'altre... dijo este y ahora no sé què. I mira, li vaig agafar molta mania.
Pasqual, jo crec que, en general, i és un perill que tenen, en general, més els homes que les dones en política, són una mica bocamolls.
Sí.
Perquè avui, aquest dematí, en un programa de televisió, el vicepresident Junqueras ha dit: com podia no enviar els papers en el Montoro quan la interventora de la Generalitat és una interventora de l'Estat? Home, pues no et facis el xulo abans.
Exacte.
Dient que no li enviaràs els papers perquè saps que la teva interventora li enviarà.
Li enviarà. Però bueno...
No, en aquest cas els hi arriba signats per la interventora i no per ell.
Bueno, bueno. Clar, i què?
No,
si el que val és la interventora.
Sí, però perdona, això no treu...
Però és un desmarcatge.
Sí, però en tot cas...
Això no treu la mania personal que li vaig agafar.
No, això segur que no ho treu. Però tampoc treu que de moment el Montoro segueixi, per entendre's, amb les finances intervingudes que diu.
Comparteixo,
O sigui, fins i tot, havent enviat l'informe, jo no vaig sentir enlloc que es desdís de que a partir d'ara el govern espanyol assumeix els pagaments de...
Sí, ho va dir ahir el Montoro.
Sí.
Se'n va desdir al final?
Sí.
No, va dir que assumia el pagament.
Per tant, tot i haver enviat l'informe, segueixen.
Continuo dient que tots plegats són una panda de bocamolls.
No, però dins de les coses greus que ens costen de pair perquè van passar totes de cop, aquesta és una altra bastant bèstia, també.
Bastant bèstia.
Bastant bèstia, perquè és tant com dir... que, bueno, això, que bàsicament han intervingut econòmicament al govern de Catalunya.
Després, sí, perdona, jo volia dir una cosa que d'Europa, que deies tu, coi, que Europa va deixar morir Franco al llit, És a dir...
No, i nosaltres també.
Sí, d'acord. Sí, però ningú... Nadie nos echó una mano. Llavors, jo, això de deixar que dir, bueno, a veure si Europa ve i ens diu no sé què, el seu mal no vol sorolls. No dic que no estiguin preocupats per si la Merkel o no, que jo em sembla que ho té guanyat, però bueno, és igual. Però Catalunya, jo penso que els hauria de fer pessigolles, però venir aquí, o sigui, resoldre o no poden resoldre. I no poden resoldre perquè és molt difícil donar una ordre a un cap de govern i dir-li fes això i fes l'altre. El Junqueras, fixa-t'hi, el Junqueras com va haver de fer marxes enrere i matisar les coses i dir que no sé què, no sé quantos, sempre que fos un referèndum acordado, perquè li van dir tu, nano...
Que t'has passat.
Exacte, què m'estàs dient tu aquí?
Però això demostra també que, òbviament, ho tenen parlat. No ho poden dir de cara al públic, però el que està clar és que els passadissos i els cafès d'Estrasburg o d'on sigui que es reuneixin, o a Brussel·les, això es parla, i és evident, perquè és un tema que pot desestabilitzar tot el tema europeu, com ho va ser el Brexit i com ho podia haver estat el referèndum d'Escòcia si hagués sortit que sí.
Exactament.
I està clar que Europa... Ho parlen, això és que és evident, perquè és que els hi pot ser un focus de tensió i el Juncker probablement se li va escapar el que tots saben, que és que a Europa, com el capital, allò que diuen de, oi, és que les empreses marxaran totes.
Sí.
El capital va on hi ha font de riquesa i on te'n pot aconseguir més de riquesa. Per tant, si les empreses marxaran, que n'hi haurà un parell que se n'aniran, vale, perfecte. Ahir va obrir Unicuro, una multinacional japonesa de roba, al Passeig de Gràcia. No els veig jo superpreocupats pel tema de la independència. Oh. Els veig preocupats perquè a Passeig de Gràcia hi ha molta gent que compra i turistes a dojo i Barcelona és una ciutat que està de moda.
Cap empresari està preocupat.
Home, és que, per favor...
Ni d'aquest ni de l'altre.
Però el missatge aquest de que marxaran les empreses hi és. I de tant en tant et surt un que diu que posarà la seu a vés a saber on.
Perdona, el de Guindos, Guindos va alarmar molt. El de Guindos, sí, sí, que sembla una persona equànime i no sé què, no sé quantos, fa dos o tres dies va també fer unes declaracions dient que si ens pujaria... Si ens...
El de Guindos, perquè no és tan bocamoll, però és tan impresentable com el Montoro.
Sí, bueno, però de pinta, se té pinta de torero.
Sí, i d'esquiador.
Li pots una montera i sembla un torero, de debò.
I d'esquiador, perquè fixa-t'hi que l'hivern sempre té això del nas blanc.
Això no m'hi he fixat, filla.
Quins detalls hi fixen.
Clar, és que la Maria ja sap de què parla. Coneix prou bé aquestes marques.
Això d'esquiador, sí, sí, jo com a molt podria distingir-li el Moreno de la platja, que és on te vaig jo, però...
Home, els esquiadors es coneixen entre ells.
Es posen un esparadrap aquí.
Sí, sí, sí.
Bé, doncs, si us sembla, podem canviar de tema. Pràcticament un monogràfic, com
normal,
ja portem les últimes, sí, com portem les últimes sessions. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Avui parlarem d'aquí uns
avui
minuts.
Avui. Avui, em sembla que era ahir.
Avui. Una malaltia que cada vegada afecta més persones i no necessàriament persones grans, d'edat avançada, sinó que també cada cop es donen casos a persones més joves. És una malaltia molt, molt cruel i...
Sobretot per la família.
Exacte.
Sobretot sí, perquè, per la persona, perquè la persona malalta, perquè l'afectat no se n'entera de res.
No.
Però els que pateixen són efectivament els cuidadors.
Jo, primera, ja sé que deu ser molt difícil trobar un espai per al Dia Mundial de no sé què, perquè tots els dies estan
cada
ocupats.
Dia,
cada dia és el Dia Mundial de no sé què.
No,
hi haurà dies que hauran de duplicar. Segona, sort que ara el que dèieu dels cuidadors, hi ha unes tecnologies aplicades al telèfon o aplicades a qualsevol cosa que pots saber en tot moment on aquella persona està, perquè abans si no portaven el... Bueno, de vegades els hi posaven un lletrero i la guàrdia, la policia municipal, se n'encarregava de vingui, que moltes vegades ja els coneixen, perquè el problema és que es perden. El problema és que surten, ja no saben ni quina hora és, ni on són, i és un problema. I llavors ara, amb alguna aplicació telefònica, mira, el pare o qui
bueno,
sigui...
És que, a veure, avui en dia amb el
mòbil...
Amb el
GPS ja en tens prou.
Amb el GPS ja en tens prou. De fet, quan tu busques una ruta per anar a algun lloc, el mòbil sap on ets.
Això el teu mòbil, el meu no ho fa, això.
El teu ho fa si tu li dius que ho faci.
Bueno,
perquè potser no, tens desactivada l'opció.
Jo no li dic que ho faci.
Però vull dir que ja no pateixes tant. Dius, ah, mira, el pare se n'ha anat, està a la floresta. Bueno, doncs estarà a la floresta, anem a buscar-lo. Perquè si no, se t'havia escapat. Diguem-ho d'aquesta manera, que em sembla que ha passat alguna vegada amb alguna residència.
Sí, sí, home, més d'una vegada.
I el problema és un... Bueno, va passar fa molt poc aquí a Sant Cugat.
Sí, sí.
Va passar molt poc de la residència aquesta de
Vall d'Oreig.
De Mafre, sí, de Mafre. Bueno, és igual. Es va escapar un senyor que el tio era molt llest, perquè es va escapar per la residència, que allà hi ha... Allà la residència es va escapar pel garatge, havia no sé què, i llavors a les 11 de la nit l'estaven buscant pel golf amb unes llanternes a veure on estava, i al final se'l van trobar el dia següent a la floresta. Ell no... Jo crec que ell no... No ho sé, perquè no...
No,
ell no deu patir
segurament
gaire.
Segurament no són...
Però els cuidadors és el que estava... I la família és que... I és un tema que jo... No sé, tu saps quins percentatges hi ha de malalts d'Alzheimer?
Doncs, dir... mira, avui precisament a la premsa parla d'unes 800.000 persones a l'estat espanyol que pateixen aquest tipus de demència.
Perquè després
a Sant Cugat ho sabrem avui,
ah, sí,
que parlem amb l'associació local, sabrem una mica quin és l'estat de la qüestió, perquè ells sí que en contacte amb les famílies doncs saben, porta 10 anys aquesta associació a Sant Cugat treballant.
Sí, sí, sí.
Veurem ja com ha anat evolucionant.
De totes maneres, jo crec que són malalties...
I el Baldi, l'Andreu Baldi està...
No, l'Andreu Baldi és...
Té el Parkinson,
té
no?
El Parkinson.
Però també estan amb aquestes de l'Alzheimer.
Pot ser, però són malalties que jo crec que s'empitjoren molt en les grans ciutats.
Ah, sí?
Quan la gent viu en el seu reducte de poble petit...
Pel tipus de vida.
Pel tipus de vida, pel tipus de contactes amb la gent, aquestes malalties no ho sé, vull dir, jo no sóc especialista en aquest tema, però he tingut parents amb aquest tema. I tinc un nebot que ha sigut el president de Catalunya de l'associació de l'Alzheimer, perquè la seva mare va morir d'això. Però... De fet, jo crec que el contacte de les petites poblacions no fa que no es desenvolupi No sé, vull dir, això l'hauríeu de preguntar a un
especialista. Bueno, de fet, la prevenció és molt important i tenir un tipus de vida sa, sa que vol dir doncs, que hi hagi una certa activitat, una mínima activitat per sí. mantenir-se, l'alimentació...
Sí. Però de totes maneres, a veure, coneixem tots, per sort o per desgràcia, tenim amics i coneguts i parents que estan amb aquesta malaltia i que són gent que ha estat superintel·ligent.
Sí, sí.
Per tant, és una malaltia neuronal. Clar, hi ha un moment sí. en què les neurones no et segueixen.
El problema és que vivim massa, perquè abans et deien és demència senil.
Home, és un problema viure massa, què dius?
No. Que sí, perquè si no, home, abans si als 60 anys tenies...
L'important és viure molt
i bé.
Però abans, quan una persona era sí. gran, en aquest té demència senil i es moria al cap de no sé què. Ara, com vivim tants anys, doncs és que tens temps inclús de classificar. Això és Parkinson, això és Alzheimer, això no sé què. Perquè vivim molts anys i, clar, vas patint molts anys aquesta malaltia.
Sí, però jo t'ho deia abans. Ara cada vegada també hi ha més casos de persones més joves afectades per la malaltia.
Però que potser els hi detecten i abans no els hi detectaven.
Això és una altra qüestió.
Clar, perquè hi ha diagnòstic. Uns nivells, clar, de que estigui avançat, de que com diu ell ja no saps ni on vas ni com es diuen els teus fills, o sigui, hi ha nivells, i això com que és degeneratiu, clar, és que potser et pot començar als 50 anys de manera que ningú se n'adona d'avui m'he oblidat on són les claus. Bueno, també ens passa a tots, no? Però clar, el que tu trobes una anècdota... No, realment és el principi de la malaltia.
Un company de treball, quan jo estava a l'Ajuntament del Baix Llobregat, un enginyer municipal, un dia se'n va adonar que es va trobar al mig del carrer i no sabia on era. I quan va tornar a l'Ajuntament ens ho va dir. Vam dir, Josep Maria, vés-te'n aquest facin una analítica de com sigui, perquè això és un problema, que un es trobi al mig del carrer sí. de la ciutat que fa 20 anys que està treballant i és enginyer municipal, dius, home, aquí hi ha un símptoma. I no era gran, no era massa gran. Vull dir que jo crec que avui en dia també...
Però es
són
cura? O s'atura?
No, s'atura.
Es pot frenar, es pot frenar, però la cura definitiva, de moment, és un dels objectius,
no? S'allarga, s'allarga, i al final acaba morint per altres raons, perquè normalment aquestes malalties...
Acaba morint la família.
Sí, això segur. Això t'ho puc dir per experiència, però s'acaba morint perquè se'ls hi multipliquen altres...
Sí,
el cos deixa de funcionar.
Altres, sí.
I això us ho explicaran més bé els especialistes.
Del cervell es veu que en sabem molt poques coses.
Del cervell és la cosa més desconeguda del ser humà, curiosament. Jo sempre penso que si tornés a néixer, si em faria neuròleg. Perquè són fantàstics aquest tipus de gent que es dedica a la neurologia.
Sí.
És una cosa genial. Bueno, deu ser una cosa genial, perquè és una investigació cada dia diferent.
Molt bé, doncs avui tanquem la tertúlia amb aquest tema, que ara continuarem abordant en els pròxims minuts. Gràcies, Maria, gràcies, Pasqual, gràcies, a Joan Ramon. I serà fins dijous que ve.
I gràcies a vosaltres.
Jo dijous que ve m'excuso, eh?
Sí?
Sí.
Posem una creu?
Sí, sí, estaré al Festival de Sant Sebastià, que em toca fer feina.
Ah, molt bé. Ja ens informaràs. Gràcies i molt bon dia.
Molt bé, adéu. Oh, so unfaced of people passing by. See friends shaking hands singing. How do you do? They really say